Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Leandro Lamor, director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Maria Jesús Canizares, el redactor de Política de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Joan Corbera. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
És professor de la Universitat de Barcelona i també columnista del diari ABC. El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Enric Millo, que és el delegat del Govern Central a Catalunya. Senyor Millo, bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies.
Benvingut.
Gràcies, igualment. Gràcies.
Portava vostè una vida molt tranquil·la fa una temporadeta. Estava al Parlament, portaveu del Partit Popular. Fa un temps el vam fer delegat del Govern a Catalunya i, escolti, quina doncs tempesta li ha caigut a sobre. Com ho porta, això?
Fa exactament 11 mesos.
Imagini's.
El dia 21 d'aquest mes compliré el meu primer any com a delegat del Govern. I la veritat és que no m'imaginava que les coses anirien com han anat, no?
Poques alegries, no, en aquest temps o què?
Bé, alegries un sempre...
Entengui'm.
Alegries un, si no les trobes...
Alegries polítiques.
No? Sí, alegria política poca, perquè sincerament ens hem trobat en una etapa molt convulsa, amb un conflicte molt enrocat, i no ha estat gens fàcil. De fet, no hem aconseguit encara resoldre'l, i finalment doncs la situació ens ha portat a un punt que segurament ningú hauria volgut arribar, però que finalment doncs aquest ens trobem aquí perquè doncs el govern de la Generalitat s'ha manifestat clarament doncs incapaç d'acceptar qualsevol diàleg que no tingués res a veure amb la realització d'un referèndum d'independència, no? I això ens ha portat al punt al que estem. Això juntament, òbviament, amb l'incompliment reiterat de les lleis, de les sentències dels tribunals, i per tant doncs a situar-se fora de la legalitat democràtica vigent, no? Això ens ha portat on estem ara, que no és gens agradable, ho reconec, però que ens obliga a tots doncs a fer la feina de la millor manera possible per recuperar l'ordre que hem perdut.
Fa una setmana van passar moltíssimes coses, dijous, divendres, inclús dissabte al matí, van ser jornades intensíssimes, políticament parlant, de negociacions, en fi, de moltíssimes coses. Com va viure vostè aquelles hores, jo diria que crítiques per tothom, no? Perquè van ser, en fi, jo no sé si és la paraula més encertada, crítiques.
Va ser un moment tens, perquè tots érem conscients que estàvem al final d'un camí, aquest procés per la independència que només ha portat doncs divisió, enfrontament, problemes econòmics, sortides d'empreses que han marxat, pèrdua d'imatge i reconeixement a nivell internacional. És un procés que no ha estat altra cosa que molt perjudicial pel conjunt de la ciutadania catalana. Tots érem conscients que estàvem al final d'aquest procés i el president Puigdemont tenia a les seves mans una possible solució que no fos traumàtica, i la solució passava per un reconeixement de que tot el que s'havia fet a Catalunya des del dia 6 de setembre era nul, de ple dret, la llei del referèndum, la llei de transició jurídica, etc., que la convocatòria del referèndum estava també fora de la llei, reconeixement de tot això, reconeixement de que la legalitat democràtica vigent és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Constitució, i a partir d'aquí doncs tenia la possibilitat de convocar unes eleccions autonòmiques d'acord amb la llei i d'acord amb l'Estatut i d'acord amb la Constitució. El president Puigdemont finalment, malgrat haver-ho anunciat, va decidir no fer-ho i va tirar endavant la culminació d'aquest procés amb la declaració unilateral d'independència, un autèntic cop a la democràcia, un autèntic cop a les normes de convivència, a les regles del joc, a la Constitució i l'Estatut, i això evidentment va comportar la reacció immediata del govern espanyol prenent el paquet de mesures que el Senat va autoritzar per tal de recuperar l'ordre constitucional, recuperar les institucions catalanes de l'autogovern que el mateix president Puigdemont havia segrestat i que finalment doncs ens ha conduït a aquesta situació en la que l'únic horitzó que tenim esperançador, i crec que és molt important, és la convocatòria d'unes eleccions que ha fet el president Rajoy el proper dia 21 de desembre, que permetrà aquesta vegada sí que tothom, tots els catalans i les catalanes, puguin votar lliurement, democràticament, legalment, d'acord amb un cens electoral, d'acord amb uns col·legis electorals legalment constituïts i amb urnes transparents, no? Jo crec que aquesta llibertat i aquest dret que tenim tots d'expressar-nos lliurement amb unes eleccions legals és el que podrem fer el proper dia 21 de desembre.
Tot això, senyor Millo, ens ha portat també una altra situació, una altra conseqüència, que és els exconsellers del exgovern de la Generalitat engarjolats ara mateix, estan a les presons de Madrid, unes conselleres i uns consellers. Suposo que era l'escenari menys buscat pel govern del senyor Rajoy, no?
Evidentment, aquest escenari no té res a veure amb cap decisió que hagi pogut prendre el govern espanyol. És més, jo m'atreveria a dir fins i tot que no és un escenari desitjat per ningú, A ningú li agrada veure persones a la presó, però evidentment l'acció de la justícia és igual per tothom, i aquesta és una afirmació que hem fet molt durant els darrers 10 mesos. Moltes vegades hem repetit que aquells que decideixen voluntàriament, conscientment, vulnerar la legalitat democràtica vigent, desobeir les sentències dels tribunals, trencar amb la Constitució, trencar amb l'Estatut i imposar les seves idees per la via dels fets, com va ser la Declaració Unilateral d'Independència, repeteixo, aquells que decideixen conscientment i voluntàriament recórrer aquest camí saben i sabien que al final d'aquest camí només hi ha una cosa, que és la rendició de comptes davant de la justícia. I això és el que ha passat. Ningú es pot sorprendre per aquest fet. Ningú es pot sorprendre. Pot no agradar, però ningú es pot sorprendre. És més, jo crec que fins i tot en la ment d'alguns estava que aquest pas formava part d'un procés, d'un camí, d'un full de ruta que segueix volent victimitzar la situació, fent creure que hi ha una part dels dirigents polítics catalans que són demòcrates, que són dialogants, però que el que estan fent és saltar-se la legalitat, trencar la democràcia i trencar la convivència, i en canvi un estat que és l'estat que està salvaguardant l'estat de dret, la democràcia i la vigència de la Constitució i l'Estatut, que ells el presenten com un estat repressor, opressor, que no respecta els drets humans, i això està absolutament lluny, molt, molt, molt lluny de la realitat. Això no té sortida, aquest és un camí que no té sortida, i avui, o ahir, millor dit, lamentablement, hem comprovat que el que alguns vaticinàvem que podia passar, finalment ha acabat passant.
Molt bé, obrim ja micròfons de la resta de companys de la taula. Leandro, Maria Jesús, Salvador, Joan, qui vol començar la ronda de preguntes? Maria Jesús, l'únic, endavant.
Senyor Millo, sabem que vostè coneix el senyor Puigdemont de fa temps, perquè els dos es coneixen de Girona. Vostè calculava que el president, l'expresident de la Generalitat, faria el que ha fet? O sigui, o quan va començar, perquè sabem que ha tingut converses amb ell, sí. No sé quina va ser la darrera, que també ens agradaria saber, no? Diguem-ne, quan es va trencar aquesta relació, però es veia venir? O sigui, és un perfil de personatge èpic i victimista, inclús amb una tendència a la immolació?
Aviam, jo li he de confessar que no pensava que acabaria d'aquesta manera. El conec, la meva relació amb ell ha estat sempre cordial, ens coneixem de Girona, com tothom sap, ell havia estat alcalde de Girona i durant un temps fins i tot havíem establert alguns acords negociant a Girona, a la meva època com a president provincial del Partit Popular a Girona. Per tant, ens coneixem i hi ha hagut una relació que jo puc qualificar durant aquests darrers 11 mesos, una relació cordial. No hem trencat mai el nostre fil de comunicació, mai. El dijous passat, fins i tot, al dematí, encara ens comunicàvem a través de missatges en relació al que estava passant, no? I jo amb ell havia tingut reunions i converses que no hem fet públiques per intentar construir conjuntament un camí de sortir d'aquest conflicte, que no era una solució, perquè ell només volia que se li autoritzés a fer un referèndum d'autodeterminació, i això, d'acord amb la Constitució, no és possible, tothom ho sap, i hem estat intentant establir un camí de sortida. No era possible, no era possible, perquè ell no volia parlar de res més que no fos això, un referèndum d'autodeterminació, que d'acord amb la llei no es pot fer en aquests moments a Catalunya, i això, per tant, a mi em feia pensar que era difícil arribar a un acord, però que ell renunciaria a portar-nos a tots a un cul de sac que únicament, doncs, pot acabar amb algunes persones, com hem vist, havent de rendir comptes davant de la justícia, no? I jo li havia parlat amb ell amb aquests termes. Escolta, quina solució voleu? Voleu anar a la presó o voleu una solució política? I ell sempre m'havia contestat igual: no, jo no vull anar a la presó, jo vull una solució política. Molt bé, doncs la resposta havia d'admetre un diàleg autènticament sense condicions, però en canvi ell sempre posava una condició, que és: dialoguem de com podem separar-nos, dialoguem de com podem trencar Catalunya de la resta d'Espanya, dialoguem de com podem fer un referèndum d'autodeterminació. Clar, això no és un diàleg sense condicions, i aquest és el problema, jo crec, més important que hi ha a l'arrel d'aquest conflicte, i això ens ha portat a aquest carreró sense sortida, que òbviament ha obligat a prendre mesures perquè l'Estat l'estat de dret i el govern espanyol es defensa, òbviament, perquè té recursos per fer-ho, d'un atac a la democràcia com aquest, i ha de defensar els drets i les llibertats de tota la ciutadania d'Espanya i, òbviament, també de Catalunya, davant, com dic, d'un atac frontal contra les normes de convivència bàsiques en democràcia, que és el que ha fet aquest govern.
Joan Leandro?
Sí, després del que ha passat de les darreres hores, vostè creu que hi ha possibilitat de que el sobiranisme es torni a activar i que això acabi tenint com a conclusió la formació d'una llista única de partits sobiranistes que anirien amb les eleccions del 21 de desembre amb un mandat per el que ha defensat fins ara per la República Catalana?
A veure, és molt difícil, per no dir impossible, preveure què acabarà passant. Jo no tinc la bola de vidre i, per tant, no puc fer previsions, no? Puc opinar, no? Puc dir el que em sembla, no? A mi em sembla que el procés per la independència, aquest procés tal com s'havia definit, ha tocat punt i final. El procés s'ha acabat, s'ha acabat. El govern espanyol, a través de les mesures que ha pres d'acord amb l'article 155 de la Constitució, autoritzat pel Senat espanyol, la convocatòria d'unes eleccions autonòmiques el proper dia 21 de desembre, tot això dona peu a l'inici d'una nova etapa. Una nova etapa a Catalunya que jo crec que està plena d'esperança i d'il·lusió per molta gent, molts catalans i catalanes, que volen tornar a la normalitat, que volen recuperar l'ordre, que volen que l'economia funcioni, que les empreses no marxin, que no es destrueixi ocupació, que la gent es guanyi la vida, que hi hagi una sanitat, una educació que funcioni. I tot això jo crec que es vincula directament amb el que és el sentiment i el desig majoritari dels catalans. A la vista del que ha passat, amb aquests dos anys de procés, que no tan sols no ha servit per res, sinó que ha perjudicat greument l'interès general del conjunt dels catalans i que està començant també a perjudicar el conjunt d'Espanya, a davant d'això, jo estic convençut que hi ha una majoria de catalans que no volen tornar a repetir aquesta aventura, que ja en tenen prou d'aventures, que volen estabilitat, que volen garanties i que volen que Catalunya funcioni com funciona la resta d'Espanya. Per tant, jo crec que aquesta fórmula que es van inventar el 2015 per posar en marxa aquest procés ha acabat, ha fracassat i que ara estem a les portes d'una nova etapa que il·lusiona, que genera esperança i que farà que cada partit es presenti amb els seus programes electorals i que lliurement cadascú pugui votar el que més li sembli oportú.
Vostè parlava d'empreses ara mateix. Han marxat de Catalunya a la seu social moltes empreses importants de Catalunya. No vull dir noms, però tothom els deu conèixer. Aquestes empreses tornaran a Catalunya, pensa vostè, senyor delegat del govern, d'una banda, i dos, conseqüències econòmiques que aquesta fugida de les seus socials d'aquestes grans empreses tindrà per Catalunya i pels catalans, per nosaltres?
A mi m'agradaria molt que les empreses que han marxat tornin, però he de ser sincer, crec que serà molt difícil que tornin, i tant de bo Catalunya després del 22 de desembre tingui un govern que sigui un govern seriós, rigorós, lleial amb la Constitució i amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que es preocupi del món econòmic i que faci el possible perquè les empreses aquestes que han marxat tornin. Repeteixo, ho veig difícil, s'haurà d'intentar. El que sí que li puc assegurar és que el govern d'Espanya i jo personalment com a delegat d'aquest govern estem fent ja, ara, tot el possible, evidentment perquè tornin, però sobretot perquè no marxin més de les que encara estan aquí i que estan planejant marxar, donant-los garanties de que és el govern d'Espanya, en aquests moments com a govern de Catalunya, qui pot garantir la recuperació de l'estabilitat econòmica i la restauració de l'ordre constitucional per tal de que l'entorn econòmic sigui favorable a la inversió i a la creació d'ocupació.
I conseqüències, jo li preguntava també, què pot tenir en un futur? O ja les estem notant, els catalans, conseqüències d'aquesta fugida d'empreses?
La conseqüència és altament, ja en aquests moments és altament negativa. Avui hem vist, sense anar més lluny, ahir concretament, vèiem com les dades d'atur ens diuen que l'evolució de l'atur a Catalunya ha estat el pitjor del conjunt de l'Estat. És a dir, quan encara estem en la senda del creixement econòmic i de la recuperació econòmica, comprovem com un mes, que des del punt de vista de l'ocupació no ha estat un mes en el comparatiu intermensual no ha estat bo, hi ha hagut una disminució de l'ocupació, però veiem que a Catalunya és on més hem patit aquesta situació. A Catalunya aquest darrer mes només s'han creat 1.700 llocs de treball, quan en comunitats similars, equiparables a la nostra, com València o Madrid, s'han creat, per exemple, 39.000 o 38.000 llocs de treball. Per tant, vol dir que els efectes de l'1 d'octubre, de la inestabilitat, de la declaració d'independència, etc., tot això es ressent l'economia. I això és el que hem de resoldre i hem de superar. Per això estic tan confiat en les eleccions del 21 de desembre. És la gran oportunitat que tenim, perquè tothom que vol recuperar l'estabilitat i l'ordre constitucional vagi a votar el 21. És molt important. Els que es quedin a casa, el seu vot no comptarà. Jo coneixo i sé segur que hi ha persones, amics i oients de Còpia que ens escolten en aquests moments, que les darreres eleccions generals van anar a votar, però que és possible que amb algunes autonòmiques de vegades no votin, que aquesta vegada no es quedin a casa. És molt important el vot de tothom, perquè el vot de tothom garanteix precisament això, que l'independentisme desapareixi del govern de Catalunya i que el govern de Catalunya sigui un govern que cregui en la Constitució, que cregui en les normes, en les lleis, en la democràcia i que treballi per l'interès general i en defensa del bé comú.
Salvador.
Sí, jo aprofitant aquesta qüestió de les empreses, hi ha hagut també algun empresari que diguéssim que té un tarannà no independentista que ha dit tot el contrari i que ha dit ens van plantejar anar-nos i ens han quedat. I jo crec que hem de donar també senyals positives de que això s'està redreçant, que la via d'aigua que s'havia obert per aquesta inseguretat jurídica pues sembla que es redreça i per tant que semblaria que no té per què haver-hi grans motius per mostrar, diguéssim, aquesta manca de seguretat jurídica derivat de les mesures emprades, no? I també volia, perquè vostè amb la seva intervenció que va fer ahir va fer un senyal, va fer una referència també a un altre sector que és molt important, que és el tema del turisme. Espanya és la segona potència del món en turisme d'estrangers i dintre d'Espanya Catalunya és la primera. El 25% de la despesa turística es fa a Catalunya. Van tindre un fet desgraciat que sembla ja que en gran part superat pel tema del que fa referència a les reserves hoteleres, com va ser l'atemptat que també vostè va viure en primera persona el 17 d'agost. I en aquest sentit també volia preguntar-li, perquè també ho va assenyalar vostè amb la seva roda de premsa d'ahir que recullen els mitjans d'avui, la important davallada que el turisme ha tingut a casa nostra, amb la importància que el turisme té. Ho dic perquè, malgrat que hi hagin discursos polítics que critiquen el turisme afortunadament donen de menjar molta gent.
Efectivament. Doncs. Efectivament, això és així.
La pregunta.
Sí,
la pregunta jo crec que ha estat en el sentit...
Sí, s'entén.
Del turisme com a...
Del turisme i de la importància de que les empreses, una vegada diguéssim normalitzat la situació, no té per què haver-hi motius per anar-se'n.
Em sembla que toca el tema, per mi, vertebral del que està passant. És a dir, aquí alguns han jugat durant 2 anys a fer política ficció, inventant un relat de ficció d'una Catalunya hipotètica, independent, separada d'Espanya, fora d'Europa, que ens deien que tothom això ho veuria bé, que tots els països del món ho reconeixerien, que les empreses no marxarien, al contrari, que vindrien aquí totes encantades i entusiasmades i que tothom hi estava d'acord, perquè tot un poble estava d'acord amb això, i totes aquestes mentides han anat caient una rere l'altra, i no en queda cap ja pràcticament de dreta, no? I efectivament l'efecte que hem vist amb les 2.000 empreses que ja han marxat, algunes d'elles molt importants,
molt.
És importantíssim que vegin un canvi de signe amb la situació política i institucional a Catalunya. És molt important i per això el govern espanyol ha pres les mesures que ha pres, no? I també jo crec que val la pena agrair-ho, i ja sé que no es pot fer publicitat a la ràdio, però escolta, jo crec que val la pena dir-ho, no? Un empresari que precisament va ser dels primers que públicament va sortir dient que aquesta història del procés independentista era perjudicial per l'economia, per les empreses i pel futur de les persones que viuen a Catalunya, aquesta persona que havia dit públicament que si això passava i es declarava independència ell marxaria i la seva empresa marxaria, i m'estic referent a l'empresa Freixenet, aquesta persona precisament és la que ha donat l'exemple més bo, més important, de confiar en el govern espanyol, aguantar fins al moment en què el govern ha pres les mesures i a diferència d'altres que ja han marxat perquè se la veien a venir, ell ha confiat en que s'està produint un canvi de signe, s'està produint un canvi de tendència, s'està produint senzillament l'assumpció de responsabilitats per tal del govern espanyol, apartant del govern de Catalunya aquells que s'estaven perjudicant, i això per mi és una senyal. És un senyal molt important, perquè jo crec que motius per la confiança hi són. Motius perquè entendre i creure que l'estabilitat institucional i política i per tant econòmica l'estem ja recuperant a Catalunya hi són. I que això es consolidarà el dia 21 de desembre, per això és tan important que tothom vagi a votar per consolidar aquesta tendència i que puguem recuperar el teixit empresarial econòmic, que és la nostra base fonamental de creació de riquesa. I en aquest sentit, totalment d'acord amb la precisió que fas en relació al sector del turisme, un sector fonamental, clau de la nostra economia, número 1 del conjunt d'Espanya, que és el principal element del nostre PIB, però que a més hem vist que precisament les conseqüències sobre el sector del turisme a Barcelona després del lamentable i tràgic atemptat del mes d'agost van ser inferiors a les que estem patint ara. És a dir, la caiguda de reserves d'hotels, la caiguda de preus, la caiguda de reserves de vols internacionals després, les dues setmanes o tres setmanes després de l'atemptat, van ser menys importants que les conseqüències que estem observant ara des del famós referèndum il·legal de l'1 d'octubre, la declaració d'independència, etc, etc. Per tant, una vegada més es demostra que tots aquests fets perjudiquen l'economia, perjudiquen la creació d'ocupació i de riquesa, i que ara ja estem en un camí que doncs, ens pot portar aquesta estabilitat que segur que serà positiva per a tothom.
Escolteu el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte amb el Joan Corbera, Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo, Leandro Amor, el convidat d'avui el senyor Enric Millo, que és el delegat del Govern Central a Catalunya. Quedava per preguntar encara al Joan Corbera. Vinga, Joan, estrena't.
Sí, un parell de preguntes d'àmbits completament
diferents. Carai, com aprofites.
Clar, escolta.
Un parell de preguntes.
No,
ràpidament.
No, són no, molt...
Hi ha un quota a la resta de 20 anys.
Són molt breus. Una d'àmbit econòmic, i és que hem parlat de les empreses que han marxat i els efectes que ja ha tingut la situació, però té coneixement vostè d'inversions que s'hagin estroncat? És a dir, inversions que s'havien de fer o que no potser anunciades, però sí que estaven a punt de caure, i vostès tenen coneixement a vegades, si finalment no acabaran venint. I des del punt de vista polític, a les eleccions del 21 de desembre queden justament 28 dies, és a dir, tot just 7 setmanes, 7 per 4, 28. 48. Perdó, el doble, 4 setmanes.
És de lletra, és de lletra.
Per un moment m'ha agafat un sofocó.
Ara hem de córrer tots. No, no, no.
M'he perdut alguna cosa aquí. 48 dies.
8 setmanes, exacte, 48 dies. Exactament. Vostè creu que el sobiranisme reeditarà aquest 48% que va tenir, que li va donar la majoria? Creu que baixarà aquests 2 milions de vots que van tenir? I si pujaran els vots no sobiranistes, unionistes, vaja, pujaran i aconseguiran la majoria absoluta?
En relació a la primera pregunta, la resposta és sí, categòricament sí. És més, durant els darrers mesos, el darrer any i darrers dos anys, cada vegada que el govern de la Generalitat sortia públicament a presumir de que les inversions continuaven venint a Catalunya, malgrat alguns advertíem que aquest procés independentista podia frenar les inversions a Catalunya, aquestes xifres que se'ns donaven eren xifres de decisions d'inversió preses amb anterioritat que s'estaven executant, perquè eren decisions preses, com dic, amb anterioritat. El problema ha arribat quan a l'entorn de la finalització d'aquest procés independentista, quan s'ha radicalitzat d'una manera més clara el procés independentista, les decisions que ara s'han de prendre i que es materialitzaran en un termini mesos vista, aquestes decisions avui estan parades. És a dir, és difícil quantificar-ho encara econòmicament, perquè no són inversions que es puguin realitzar avui, sinó que són decisions d'inversió que es prenen ara i que es materialitzen en els propers mesos. Sempre funciona així el tema de les inversions, no? I aquestes decisions d'inversió estan aturades, i nosaltres no podem donar noms, no? Però ens han vingut a veure i ens han explicat. Tenim inversions en l'àmbit comercial, en l'àmbit hoteler, en l'àmbit productiu, en l'àmbit industrial, que a davant de la incertesa i a davant de la inseguretat jurídica, esclar, estem parats a veure què passa. No vull dir que hagin decidit no invertir, vol dir que estan parats a veure què passa. I això és el que hem de resoldre, donar una resposta ràpida, el més immediat possible, de garantia de seguretat jurídica i estabilitat perquè aquestes decisions s'acabin prenent i per tant les inversions vinguin. Però avui per avui estan parades. I si no hagués pres el govern d'Espanya aquestes decisions que ha pres, aquestes no s'haurien materialitzat, segur. I molta gent, inclús molta gent que ara ens està escoltant, probablement haurien perdut la seva feina. Aquesta és la realitat. I en segon lloc, en relació als 48 dies, miri, jo confio, i explicaré per què, no és una fe allò cega, confio que el dia 22 de desembre els independentistes, els partits que defensen legítimament, no m'hi poso amb això, però que defensen que el millor futur és trencar Espanya i separar Catalunya de la resta d'Espanya i convertir Catalunya en un estat independent fora d'Europa, amb una caiguda del seu producte interior brut, amb les empreses fugint, amb una manca de reconeixement internacional, etc. Els que pensen això i defensen això, jo crec que estan en aquest moment sense arguments per seguir enganyant a la població. I en canvi, la resta de forces polítiques, del signe que siguin, des de l'esquerra fins a la dreta, és igual, els partits constitucionalistes, no m'agrada tant la paraula unionista, els partits que defensen la Constitució, la legalitat, les regles del joc, el respecte, escoltar tothom, etc., els que no volen trencar, sinó que volen sumar, crec que estan en una oportunitat impressionant per poder tenir un gran resultat. De què depèn això? Només depèn d'una cosa, que tothom que s'estima una Espanya unida, una Catalunya forta a dins d'Espanya i aquesta Espanya competitiva al món amb un motor econòmic important que és l'economia catalana, tots els que creuen en això i s'estimen això, el dia 21 de desembre vagin a votar. Només depèn d'això, només depèn d'això. Si tothom que pensa així i creu així, que jo sé que és la majoria de la gent que viu i treballa a Catalunya, hagin nascut aquí o hagin vingut d'altres indrets de la resta d'Espanya, com és el cas dels meus pares, que van venir de fora de Catalunya, encara que vaig néixer aquí, no? Tots els que pensem així, el dia 21 tenim una cita ineludible amb les urnes legals, urnes democràtiques,
que consti,
urnes transparents, compte, urnes transparents, no? Amb un cens electoral, amb col·legis electorals, tot legal, democràtic i lliurement tothom a votar. Si ho fem així, estic convençut de que el govern de la Generalitat deixarà d'estar en mans dels independentistes separatistes i estarà en mans d'aquells que creuen en la unitat i en la convivència.
Leandro.
Sí, senyor Millo, dues qüestions molt, molt breus. Vostè ha dibuixat un escenari de partits independentistes i el bloc constitucionalistes. Els comuns, on els situa? La segona qüestió és com es gestiona, perquè ja convocada, ja anunciada o convocada una vaga general la propera setmana, el dia 8, com es gestiona des del punt de vista del govern una situació com aquesta, donada que és una situació nova, inèdita, no havia passat abans.
Sí. En relació a la primera pregunta que em fa, de on podem ubicar els comuns, vostè em fa una pregunta per nota. És per nota, no? Perquè, esclar, jo crec que precisament el que estan fent els comuns és posar en evidència la seva terrible ambigüitat, terrible, no posicionant-se clarament al favor de la convivència, del constitucionalisme, de les regles del respecte a les regles del joc, ni tampoc clarament a favor dels que defensen la independència, la separació, el trencament de Catalunya de la resta d'Espanya, intentant buscar un camí del mig com si aquest camí del mig pogués existir. I de fet aquí no hi ha camí del mig, és a dir, o estàs per la ruptura o estàs per la unitat, no? O estàs per la legalitat o estàs per la desobediència. Aquí no hi ha terme mig, no? I per tant jo crec que aquesta posició finalment els obligarà a treure's la careta, no? I a dir finalment, escolta, jo exactament què defenso, no? I crec que és molt important que ho facin, perquè si no, jo crec que finalment molt poca gent podrà confiar en aquesta opció política. Jo respecto totes les opcions polítiques, però crec que en moments tan importants com aquests, tan decisius com aquests, és necessari claredat, transparència, és a dir, no enredar, no fora l'ambigüitat, no? És a dir, vostè què defensa exactament, no? El compliment de les regles del joc, compliment de la legalitat, el diàleg, les regles del joc o no, o trencar, dividir, separar, la ruptura, un s'ha de posicionar. I en aquests moments la pregunta que vostè em fa és molt difícil de contestar, perquè depèn del peu en el que es lleven, doncs avui diuen una cosa i demà la contrària.
Home, alguna pista, i perdona que l'interrompi, la senyora Colau ja la va donar la setmana passada, va dir que el govern del senyor expresident Puigdemont era un govern legítim, això d'una banda,
sí, clar.
I el ple extraordinari que van fer el divendres van fer costat també a, bueno, això, doncs al govern aquest,
que també deien que no hi ha república, bueno, és que és una
no, és que és un garbuig molt.
Precisament la indefinició,
confusió.
Tot i jo que no sóc sospitós de ser d'esquerres, perquè no ho he estat mai a la meva vida, no? Vaig disfrutar molt el diumenge passat a la manifestació organitzada i convocada per Societat Civil Catalana a favor del seny, de la unitat, etc. Amb una intervenció que va fer un il·lustre representant de l'esquerra catalana, no? Paco històric. Frutos, històric Paco Frutos del PSUC, no? que segurament molta gent jove que ara ens pot escoltar no el coneix, no? Però jo el recordo molt bé de l'època de la transició a la democràcia, etc. Va fer un discurs impressionant. Escolta, i jo vaig veure com companys i amics meus de la dreta catalana l'aplaudien fervoritzadament, i els deia, escolta, estàs aplaudint un comunista, no? I, escolta, però és que jo també el vaig aplaudir.
Ell sí que és un pres polític, va ser un pres
clar,
polític.
Clar, i ell sabia de què parlava, no? I ell, jo quan l'escoltava, pensava, tant de bo la gent dels comuns i tal qual parlessin tan clar, no? No parlen així de clar. I jo l'he vist en un programa de televisió fa pocs dies, que li preguntava a la senyora Colau, li preguntava a l'entrevistadora, escolti, però en aquests moments el senyor Puigdemont és president o no és president? Bueno, doncs no ho sé, deia, no ho tinc clar. Com que no ho tinc clar? Està cessat. No? I després li preguntava, bueno, Catalunya què és? Una autònoma, una república, què és? Bueno, doncs no sabria dir-li, no sabria dir-li, com que no sabria dir-li? Bueno, pues està claríssim, no? Per tant,
Estic confundida.
Más claro el agua, no? Por tanto, en fin, jo crec que en aquestes properes eleccions tothom s'ha de posicionar, i aquell que no es posicioni probablement rebrà també el menysteniment dels votants, perquè volen les coses clares.
Havia la qüestió de la vaga general.
Contesto
ràpid. Quan hi ha una vaga general, l'administració té l'obligació de decretar serveis mínims. Ho farem, fins ara ho fèiem, me n'ocupava jo personalment, ho fèiem en l'àmbit de l'administració general de l'Estat. Ara també ho farem en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, i ho farem des del Ministeri de Treball per tal de garantir els serveis mínims durant el dia de la vaga. Vull afegir una altra cosa. Ara per ara, que jo sàpiga, si no hi ha hagut un canvi de darrere hora, podria ser perquè estàs molt ocupat aquest matí, etcètera, podria passar, no? Però fins on jo arribava no tenia clar si els sindicats majoritaris recolzaven o no recolzaven aquesta vaga.
No ho tenien clar, No ho tenien clar. Penso que fins a l'últim moment no sabran ahir...
Per tant, també tot això... També
donar llibertat, poder.
Segurament ens donarà una idea també de la dimensió que pot tenir.
Salvador.
Sí, jo recordo una conversa abans tindre amb vostè fa... finals d'agost, que això no havia,
caram,
això no existia, i recordo que em va dir dues coses, i vull recordar una d'elles. Una em va preguntar, Salvador, quants ministres creus que han vingut a Catalunya des de que sóc delegat? I la veritat és que em vaig portar una sorpresa amb la seva resposta. Però, a part de parlar de les eleccions a Catalunya, alguns dels independentistes han dit que vostès no han fet la feina que tenien que fer, i que el president Rajoy en una conferència va expressar, almenys en l'àmbit de les infraestructures, un compromís clar del que pensa desenvolupar. No seria també bo, diguéssim, visualitzar a vegades, a mi no sé si s'ha fet en altres èpoques, la feina que el govern de Madrid fa a Catalunya?
Sí, em planteja un tema que a mi personalment també em té preocupat, perquè nosaltres ens dediquem més a treballar que a fer propaganda, i altres es dediquen més a la propaganda que a fer la feina. I aquest és un, en fi, és un mal per nosaltres, perquè estem tot el dia treballant, fem poca propaganda, i en una societat tan mediatitzada com la que actualment vivim, això no deixa de ser un hàndicap, no? I pràcticament allò que es fa però no es coneix és com si no s'hagués fet, no? Reconec aquesta dificultat que tenim. Efectivament, des de que sóc delegat del govern a Catalunya, hem organitzat...
Porta el dia encara, ja?
Hem organitzat 107 visites de ministres a Catalunya. 107 visites de ministres a Catalunya. Quan jo dic la xifra, se'm queden una mica esparverat. I com pot ser això? Pues clar, surt un promís de més de 2.5-3 a la setmana, eh? I llavors com és això? Bueno, perquè és la feina de la formigueta. És feina de formigueta. Són visites, reunions, trobades, és la feina de la mica en mica que s'omple la pica, no? Possiblement no hem fet prou propaganda o prou publicitat d'aquestes trobades, d'aquestes reunions, d'aquestes visites, però en fi, les tenim classificades, catalogades, etc. I jo crec que farem un esforç a partir d'ara perquè siguin més conegudes, no? També li he de fer una petita confessió, ara que ningú ens escolta, eh? Alguns mitjans de comunicació, que no és precisament el mitjà que avui ens acull, altres mitjans, tampoc ens ajuden molt a donar a conèixer, a informar a la ciutadania, a que tinguin coneixement de que estem aquí, de que fem coses, de que estem reunits aquí o allà i fem propostes, no? I aquí doncs també crec que a poc intentarem millorar. En relació als compromisos, que això és el més important. Escolta, és igual si ven 100 vegades o 200 o 30, és igual. Lo important és que els compromisos que adquireixes els compleixis. I aquí estem absolutament concentrats en això. I el govern actualment, el govern de Mariano Rajoy, està compromès amb que tot allò que ha dit que farà, ho farà. I m'agrada molt que recordi vostè aquella visita del president Rajoy, de les 5 o 6 visites que ha fet durant aquests mesos. El president Rajoy es va comprometre a invertir a Catalunya en aquesta legislatura, que són 4 anys, 4.200 milions d'euros. 4.200 milions d'euros en una legislatura que són 4 anys. I els va explicar com s'invertiran en infraestructures a Catalunya necessàries per al desenvolupament econòmic, etc. No? Va arribar el primer any de legislatura i es van pressupostar 1.100, i automàticament se'ns va tirar sobre tota l'oposició a Catalunya dient que estàvem incomplint el compromís, perquè el president Rajoy havia parlat de 4.000 i el pressupost només diuen 1.000. Pues clar, és que si dividim 4.200 entre 4 i el primer any hi posem 1.100, estem complint absolutament, estem per sobre del que seria el promís, no? Per tant, jo el que li puc assegurar és que any rere any anirem demostrant que l'execució dels compromisos es compleix, i això crec que és el més important i és el que tothom pot exigir d'un govern seriós.
Vinga, ens queden 7 minuts de programa, doncs Maria Jesús i Joan.
Torno a la política un moment. El seu company de partit, el senyor Albiol, va proposar, no sé si després es va malentendre, no ho sé, il·legalitzar segons quins programes electorals, no il·legalitzar partits, sinó continguts de programes. Vostè està d'acord amb això? Creu que és la via per evitar una altra vegada doncs un enrocament de les forces independentistes?
Jo crec que s'ha d'entendre bé aquesta proposta que feia el president del Partit Popular, perquè està carregada de sentit comú i de coherència. No vull dir que això es pugui portar immediatament a la pràctica, no? Però què és el que jo entenc de la seva afirmació, no? D'alguna manera estava advertint, escolta, a les eleccions s'hi pot presentar tothom que estigui legalment constituït i registrat. Per tant, això que ningú s'imagini que ara aquí anirem a il·legalitzar partits i tal, no? De fet, els partits independentistes sempre s'han pogut presentar en unes eleccions a Catalunya. La defensa de la ideologia independentista en si mateixa és legítima. En una democràcia, en un estat de dret, tothom es pot presentar el programa que vulgui, no? Quin és el problema? El problema és si després, en l'execució del programa, un està disposat a fer el que calgui per tal d'aconseguir allò que ha posat en un paper. I aquí és on es produeix el problema. Per un paper ho aguanta tot. Llavors, tu pots dir en un programa electoral que tots els joves de 18 a 24 anys que no tinguin cotxe, després de les eleccions, si jo guanyo, poden anar a qualsevol concessionari d'automòbils de Catalunya i li regalaran un cotxe. Jo puc posar-ho en un paper. O que qualsevol jove entre 18 i 25 anys que no tingui encara un pis podrà anar a qualsevol immobiliària de Catalunya i li regalaran un pis. Jo puc posar-ho en un programa, no hi ha cap llei que m'ho prohibeixi encara. Ara, si hi ha gent que s'ho creu, tot i sabent clarament que això no es pot fer perquè és il·legal, si hi ha gent que s'ho creu, doncs, i et vota, podries fins i tot guanyar les eleccions, però l'endemà no podràs fer-ho. I si per fer-ho intentes vulnerar la legalitat democràtica vigent, ocupar una casa o intentes obligar els concessionaris automòbils que regalin un cotxe, o intentes obligar les immobiliàries que regalin un... No pots fer-ho, això. Per tant, si ho intentes fer, et trobaràs amb un problema amb la justícia, no? El que estava, jo crec, advertint és compte, perquè si algú es pensa que pot presentar un programa electoral per fer coses que no pot fer, doncs, home, això ens trobarem igual que estem ara, eh? Per tant, jo crec que aquesta és la moraleja, no?, per dir alguna cosa, de l'afirmació que feia el president del
Xavier Albiol. Corbera, va.
Sí, els partits sobiranistes i altres insinuen que el govern central seguirà aplicant l'article 155 després de les eleccions autonòmiques, depenent del resultat. Això pot ser?
Aviam, aquests partits estan una mica, jo crec, una mica desconcertats, una mica descol·locats, perquè efectivament l'aplicació d'aquest article, de la manera que ho ha fet el govern espanyol, els ha deixat amb el peu canviat, no? Ha sigut una aplicació molt contundent, perquè ha cessat de cop el president, el vicepresident, tots els membres del govern, i al mateix temps que ha agafat el comandament de la Generalitat, al mateix temps ha convocat eleccions, amb el termini més breu possible, 54 dies, no? Això els ha descol·locat molt i ara s'han d'inventar arguments i recursos, no? Per tal d'intentar, doncs, fer creure que aquí, doncs, anem a l'estat, el que dèiem abans, no? L'estat repressor, l'estat opressor, l'estat de la violència, que no respecta els drets humans, etc. Tot això està absolutament regulat legalment. L'article 155 té un inici i un final. Quin és el final? L'assoliment de l'objectiu, que és la restauració de l'ordre constitucional. Per això es convoquen unes eleccions, perquè es convoquen d'acord amb la legalitat democràtica vigent. I un cop es convoquen, tenim un Parlament nou a Catalunya. I aquest Parlament nou elegeix un president nou, i aquest fa un govern. El que confiem és que tindrem un govern democràtic disposat a respectar la legalitat democràtica vigent. Si això és així, el 155 automàticament s'ha acabat. Automàticament s'ha acabat. És automàtic. És clar, a mi l'altre dia algú em preguntava: oh, i si resulta que les eleccions guanya un partit que l'endemà vol tornar a fer el mateix que ha fet aquest govern durant els darrers dos anys, llavors què fareu? Dic: home, és que la pregunta em sembla que es contesta sola. Què vol dir que farem? És que estaríem al mateix lloc on estem ara? Exactament. I vostè creu que hi haurà algú disposat a fer-nos passar per la mateixa agonia
nosaltres anys.
Dos anys més? Home, aleshores, és evident que automàticament es tornaria a aplicar les mateixes mesures. És evident, no? I així fins que hi hagi un govern, cuidado, compte, no un govern d'un color o d'un altre,
que respecti la llei.
Que ningú s'equivoqui. Un govern que respecti la llei, sigui del color que sigui. Són demòcrates abans que res.
Escolti, estem al punt i final ja del conversa d'aquest dissabte. Vostè parlava abans, li contestava a l'Evari Jesús, que és molt amic del senyor Carles Puigdemont, no?
Bueno,
el trobem fora d'Espanya ara mateix, està a Bèlgica. Sí. Què li diria vostè al senyor Puigdemont ara mateix, si ens està escoltant avui, aviam?
Jo li demanaria que pensi en el conjunt dels catalans, que toqui de peus a terra, que recuperi el seny, que pensi en el bé comú, en l'interès general, que deixi de pensar només en els seus, que pensi en la gran majoria de catalans que volen estabilitat, que volen ordre i que volen una Catalunya pròspera a dins d'una Espanya forta, unida i competitiva en el món, que aquesta és la gran majoria dels catalans, que pensi en ells, que reflexioni, que corregeixi, que torni, que doni la cara, que es presenti abans de la justícia, que assumeixi la seva responsabilitat i que torni a ser un més de tots nosaltres, que és el que fem cada dia tots els que estem aquí.
Molt bé, doncs amb aquest missatge posem el punt i final de converses d'aquest dissabte. Senyor Enric Millo, delegat del Govern de Catalunya, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Leandro Lamor, Joan Corbera, Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo, tornem dissabte que ve, com sempre, el converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, adeu-siau.